Al matí, a Ràdio Sabadell. Els nostres barris.
La Planada del Pintor és un barri fet amb les mans a partir dels anys 60. Bona part de la immigració andalusa que va arribar a la nostra ciutat a Sabadell es va instal·lar en aquesta zona nord de la ciutat. Comprant parcel·les, van edificar les seves pròpies cases. El barri ha crescut i es troba envoltat de verd amb el Ripoll i el Parc Nord a banda i banda. Avui volem passar una estona per aquest barri, però també coneixerem la realitat del barri de Can Deu. Volem conèixer la seva gent, les entitats que hi treballen. I començarem de moment parlant amb el Centre Especial de Treball CIPO, on el Pere Gallifa ens explicarà algunes de les novetats de la cooperativa. Bon dia, Pere.
Hola, Raquel, molt bon dia. Sí, una novetat per la cooperativa CIPO, que és un nou local que han obert aquí a la frontera entre Can Deu i la Plana del Pintor, a la plaça dels Castanyers, un nou local per distribuir millor els seus usuaris, tot plegat doncs, per garantir les mesures de seguretat durant la pandèmia. En parlarem amb l'Aurora Piguillem, que és la directora tècnica d'aquest centre ocupacional. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Acabeu d'obrir aquesta nova seu. Dèiem que era per això, per garantir millor les mesures de seguretat dels vostres usuaris, oi?
Sí, a partir del 2 de setembre, com que vam veure que les mesures de seguretat doncs, es mantenien pràcticament igual que durant tot el curs passat, doncs ens vam plantejar ampliar una mica els nostres espais per poder donar cabuda a més persones.
En algun moment va haver-hi problemes per encabir tothom, per poder garantir doncs, que tothom pogués fer les activitats aquí a la seu, diguéssim, que tots coneixem al costat del Parc del Nord?
Bueno, problemes exactament no, perquè la veritat és que sí que si hi ha alguna cosa que hem d'agrair és les facilitats i la comprensió de totes les famílies en quant a l'hora d'entendre doncs, que les coses no estan poguent ser com eren sempre i hem estat doncs, molts mesos treballant amb dies alterns, amb reducció d'horaris, però bueno, és això, no? el tema aquest que no podíem doncs, abarcar tot i estem buscant mesures alternatives doncs, per poder cada vegada normalitzar al màxim el servei.
Per tant, aquest local, diguéssim, estarà actiu o estarà obert per part vostra durant la pandèmia, és a dir, no serà un local que sigui ja per sempre més, no?, per la cooperativa?
No, de moment ens ho plantegem a curt plaç, fins a l'espera de veure com evolucionen les coses. O sigui, ens hem plantejat, bueno, ara esperem a veure doncs, d'aquí a desembre com evoluciona la situació i després doncs, anirem veient també. La veritat és que com a espai és un espai molt acollidor i molt agradable, perquè està situat doncs, aquí al mig d'una plaça que és peatonal, que té molt comerç, que hi ha molta vida de barri, i també és un toc diferent que podem donar a la seu del carrer Himalaya, no? que a nivell de vida de barri queda una mica més aïllat perquè no hi ha tantes botigues i, bueno, és diferent i em sembla que és una molt bona experiència per a tots.
Hi ha aquesta possibilitat d'interactuar una mica amb la gent del barri també, amb els seus comerços, els seus locals?
Sí, clar, aquí a la que vam veure que s'aixecava persiana i que hi havia moviment, doncs van ser molts els veïns que es van acostar doncs, a veure què feu aquí, que si obririen una botiga, bueno, ja ha generat no, molt interès per part dels veïns, que sí, ens entren a visitar, sí, molt bé, sí, sí.
Clar, és que el local, de moment, té una vidriera, diguéssim, a banda i banda, per tant, és ben bé que es veu tot, tant de dins com de fora, eh?
Sí, estem, no hem d'amagar res i aquí es veu ben clar. Està previst, com que és tot encara molt recent, doncs estem acabant de condicionar la instal·lació i ara, la setmana que ve, posarem una mica de vinil també per fer-ho una mica més recollit, però, bueno, la porta, de moment, com que fa bon temps, està oberta i tothom que es vulgui també doncs, acostar a veure què estem fent i qui som, doncs estan convidats.
Quina capacitat té aquest local?
Aquest local és per 7 usuàries i la monitora.
I quines activitats hi fan?
I fem el mateix que, bàsicament, el mateix que es fan al centre ocupacional del carrer Himalaya. Desplacem feines que fan allà de manipulats, les portem aquí perquè puguem fer treball en cadena i llavors també fem tallers artesanals i aprofitant que estem al costat del centre cívic, doncs també aprofitarem aquests espais per fer activitats esportives que tenen unes sales molt ben equipades i val la pena gaudir-ne.
altres equipaments que hi ha per aquí prop. Un és la Biblioteca del Nord, que em sembla que hi heu col·laborat per crear un fons especial, no?, per persones amb discapacitat.
Sí, la Biblioteca del Nord és la biblioteca de Sabadell que està especialitzada en el tema de discapacitats. Llavors, doncs, bueno, nosaltres vam col·laborar fent el logo del fons i una mica doncs, també assessorem en quant a publicacions de discapacitat intel·lectual que ens semblen interessants perquè el fons les compri.
Quines altres activitats feu així, doncs, una mica de sortir al carrer, de relacionar-vos amb els veïns i amb el barri?
Amb els veïns el que sí que tenim és a través de Red Solidària una molt bona relació a nivell de xarxa de voluntariat. El que passa que tot això doncs, se'ns va estroncar tot completament amb el tema de la Covid i ara doncs, bueno, tenim tots moltes ganes de tornar, no?, a reprendre aquests llaços i a veure si aviat podem tornar-nos-hi a posar.
Esperem tots plegats que sigui així. Si et sembla, Raquel, obrim aquesta conversa amb altres entitats d'aquí, dels dos barris, de fet, perquè vosaltres, Cipo, sí que teniu el local aquest del carrer Himalaya que està a la plana del Pinto, ara obert aquest aquí a Can Deu, però com dèiem, són barris que gairebé... Hi ha un...
Sí, estan, sí.
És un carrer de distància, no? De fet...
On comença un i acaba l'altre, a vegades ben bé, eh?
Per tant, doncs això, obrim la conversa amb altres entitats, amb altres agents del barri, tant de la Plana del Pintor com de Can Deu, per conèixer una mica més aquesta realitat. Com són aquests barris, quines reivindicacions tenen, i em sembla, Raquel, que estàs ja ben acompanyada, no?, de més gent.
Doncs exacte, molt ben acompanyada. El primer que farem és saludar també a l'Emilio Robles, que és el president de l'Associació de Veïns de la Plana del Pintor. Bon dia, Emilio.
Bon dia.
Perquè hem de dir... que hi ha notícia, aquest any no hi haurà festa major a la Plana del Pintor. Explica'ns per què. Per què heu decidit cancel·lar-la?
Bueno, això ha passat com l'any passat. No n'hi ha festa per el Covid. I és una cosa normal que se anulen les activitats, les fiestes i tot, perquè el tema Covid està todavía pendiente. Se ha mejorando, però està pendiente.
Claro, perquè de momento, Emilio, sí. ¿Qué impacto está teniendo el Covid en el barrio?
Barrio, pues, ahora te puedo decir que a nivel de vocalía en Terramén, que también es donde llevamos nosotros para adelante, pues este año pasado hubieron bastantes defunciones dentro del COVID. Uh-huh. Este año la cosa está menguando, quiere decir que vamos mejorando algo, y ahora empezamos nosotros a intentar reactivar el barrio con las actividades. Pero fiestas mayores y cosas fuertes, no. Tenemos en mente una cosa que queremos hacer, que ya estamos hablando con las barriadas de Candeu, Planada, uh-huh, Torrente y todo, para hacer un día solidario con la Cruz Roja para el tema de COVID, para ayudar a las personas del COVID, a las personas necesitadas, ¿no? Y queremos enfocarlo haciendo una paella popular, un día de actividad que sería posiblemente el 16 del mes que viene, que es sábado. Lo haríamos en el Parque del Norte, uh-huh, pero ya hemos hablado con los demás barrios y esperamos llegar a acuerdo y que el ayuntamiento no ponga ninguna traba en el sentido este, porque vamos a hablar con ellos ahora. Pues así podemos hacer una paella popular de 500 personas y todo ese dinero recogido serà donado a Cruz Roja para el caso COVID, gente necesitada.
Uh-huh. Ens haurem d'esperar el 16 d'octubre, no? Com deies, suposo també per veure com avança tota doncs això, l'evolució de la pandèmia, per veure si és factible o no fer un acte d'aquestes característiques, però sí que demostra, no?, doncs això, les sinergies, com sumar, doncs ajuda, doncs això, ara comentaves, amb aquesta recollida de diners dels veïns i la col·laboració de Creu Roja. Abans escoltàvem també doncs a l'Aurora Piguillem de Cipo. Suposo que, Emilio, es muy importante, ¿no?, esto, a tener implicación entre las diferentes entidades.
Nosotros somos un barrio muy solidario en ese sentido. Hemos colaborado mucho con Recursos Solidarios de Sabadell. Seguimos colaborando en todo lo que podemos, como Candeo lo es también, claro está. Yo creo que toda la barriada, todos los barrios de Sabadell son solidarios en ese sentido. Porque la prueba está que vamos a hacer esto de la Cruz Roja, lo vamos a hacer pues a nivel de distrito. Ya los barrios hemos hablado, ayer estuvimos un rato hablando, queremos hacer una pequeña comisión, queremos que Cruz Roja encabece esto y que nosotros lo organicemos, que sea Cruz Roja la que también se mueva los hilos. Ya tenemos una empresa solidaria que nos paga el arroz, la carne para hacer la paella, es decir, que coste cero lo que estamos buscando, y el dinero que limpiemos, que cojamos ahí de la Cruz Roja, de los chiques, de la paella, sí, directamente será para fondo. de solidario de la Cruz Roja para el tema este.
Ara parlaves, no?, també de tota la implicació per part del districte. Avui també ens acompanya la Rosa Carmona, que és la coordinadora dels districtes 2 i 3, i també volem parlar amb ella dels reptes que hi ha, doncs, en aquesta zona. Bon dia, Rosa.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Doncs amb ganes que també ens expliquis doncs, des de l'Ajuntament, no?, en aquesta zona, en concret de la ciutat, en aquesta zona nord, no?, quins són els reptes, els objectius que us marqueu i fins i tot els projectes que teniu pensats per part de l'Ajuntament, no?, per dinamitzar precisament aquesta zona.
Pues mira, t'explico una miqueta. Des de l'Ajuntament fem la nostra tasca des de districte és fer una miqueta el seguiment de totes les intervencions que es fan a la ciutat en quant a espai públic, més petites i més grosses, és a dir, des de la vorera que està malmesa fins al gran projecte de rehabilitació d'un carrer. Però també hi ha una tasca de treball comunitari incidint i relacionant-nos amb totes les entitats del districte i també amb els ciutadans que no estan associats. Uh-huh. Una mica aquesta és la nostra feina, no? A partir d'aquí, els projectes que s'estan desenvolupant en aquest, tant a Can Déu com a la Plana del Pintor,
sí.
A Xins pròxims hi ha tota una intervenció de cessió de l'espai públic que era privat d'ús públic en molts espais de Can Déu. Això ens permetrà poder actuar, perquè fins ara no es podia actuar perquè es tractava d'un espai privat d'ús públic, per tant, l'Ajuntament no podia intervenir. Properament es farà aquesta sessió, en la qual cosa ja tindrem aquí la porta oberta per poder fer les intervencions que calguin per recuperar aquest espai públic a Can Déu. Respecte a la Planada del Pintor, a nivell també d'espai públic, doncs hi ha els diversos tipus de manteniment que hi ha a tota la ciutat, però a més hi ha el projecte de rehabilitació del carrer Caucas, que implica l'eliminació d'un carril de circulació per poder eixamplar les voreres, donat que hi ha equipaments com està l'Escola Bressol, està l'Associació de Veïns en aquest carrer, i llavors hi hauria un eixamplament de les voreres per poder diguem-ne fer més amable aquest carrer i la construcció d'uns passos de vianants a l'edat. Uh-huh. També es plantaran arbres, bueno, una rehabilitació bastant profunda d'aquest carrer amb nou mobiliari urbà, etc. Uh-huh. Després ja a nivell més social, per dir-ho d'alguna manera, de les persones, dels
sí,
ciutadans...
A nivell més de comunitat, no? Sí.
Exacte. Des de districte i des de diferents àmbits de l'Ajuntament, els diferents departaments, evidentment treballem molt colze a colze amb les entitats d'ambdós barris per detectar tot el tema dels problemes socials, de convivència, que puguin sorgir aquí i a partir d'aquí fer intervenir els diferents departaments o fins i tot altres administracions en el barri per intentar detectar i solucionar abans que es produeixin, si pot ser, no?, aquests problemes, treballar aquests aspectes de la convivència en aquests barris. Si em permets, no sé bé quant temps disposo, però si em permets, jo faria èmfasi a un projecte que em sembla que és molt interessant i que s'està duent a terme, concretament des del 2017 aquí, al nord de la ciutat, i és el projecte COVID, que és un acrònim de convivència, diversitat i enfortiment social, que ja dona una idea una mica cap a on va, no? Uh-huh. És un projecte que està desenvolupant la Fundació Maïn, que és prou coneguda a la ciutat, amb impuls del Departament d'Intervenció Comunitària de l'Ajuntament, amb participació també molt, molt activa de l'Associació Esportiva de Can Deu i amb la participació d'altres administracions puntualment en alguns grups de treball.
Mm-hmm. Vale? Doncs...
Digue'm.
Que precisament vull saludar també a la Mercè Luque, que és la directora d'activitats socioeducatives de l'Associació Esportiva Can Deu, i també a l'Anna Reyes, educadora social també d'aquesta entitat. Bon dia a totes dues, que les
bon
tenim
dia.
Aquí a l'estudi.
Bon dia, Raquel.
I se sumen en aquesta festa. Primer, per posar-nos una mica en context, jo crec que també us coneixen molt, no?, a tota la ciutat, però explica'ns, Mercè, una mica l'objectiu, no?, de la vostra entitat, que té dues vessants, l'esportiva i la social.
I la social, sí. Jo sóc la directora de l'entitat de la part socioeducativa. Seré molt breu, però per posar en situació, l'entitat és una entitat sin ànima de lucre que va néixer de les AMPAs de les escoles Floresta, Can Deu i Sant Julià. En aquest moment que no havia quasi activitats per infants, ni per famílies, ni res, i van començar amb l'esport, ja que és una... Van començar amb l'esport, que era un esglaó molt important per, uh-huh. sobretot per la part socioeducativa, per la part social dels barris.
Clar, fomentar aquest esport, no?
Sí.
Per la canalla, i és una manera també ja de vincular-los, no?, a l'entitat i de fer aquest seguiment, no?
Sí. Llavors, l'any següent va néixer la part socioeducativa uh-huh. de la que soc la directora. M'ha acompanyat l'Anna per parlar ella millor, que uh-huh. és la que porta, és la educadora social, i és la que porta la part del centre obert.
Sí, com diu la Merche, l'entitat, l'Associació Esportiva Can Deu, té com dos grans àmbits, no?, que és la part esportiva, que garanteix l'esport al final a la butxaca de tothom per garantir la igualtat, uh-huh. i la part socioeducativa, que treballem amb infants en risc d'exclusió social, però també oferim diferents tallers específics per treballar emocions, cuina saludable, tallers manuals i diferents coses, no?, expressió corporal, tot això amb infants de les escoles, sobretot les del voltant de la zona nord.
Uh-huh. Expliqueu-nos també, totes dues, Merche i Anna, doncs, quina és la realitat, no?, que detecteu entre els joves, entre la canalla d'aquests dos barris, no?, i també, doncs, si trobeu a faltar, doncs, alguns recursos o també, doncs, algun suport.
Jo com a educadora sí que és veritat que, per exemple, al casal d'estiu o amb les activitats que fem amb els infants i joves, trobo faltar una mica d'espais a l'aire lliure, al barri, o... Bueno, nosaltres sempre optem una mica per fer uh-huh. esport, per anar al bosc, el tenim allà al costat, per com aprofitar una miqueta els recursos que tenim a la zona. Però sí que aniria bé potser alguna cosa més per de cara a l'esport, potser. Uh-huh.
Y bueno, yo quería comentar una cosita que es de últimamente lo que está funcionando súper bien en el barrio es el trabajo en xarxa, que siempre se había potenciado, se ha sido un barrio que donde la gente siempre se ha unido, pero ha habido unos años ahí que ha habido un impasse de donde se hacía poca cosa. Ahora, como bien ha dicho Rosa, a través del proyecto Codic se está impulsando todo esto. Las AMPAs, los colegios, asociación de vecinos, la funeraria. Es como que ahora estamos todos un poquito, después de esta pandemia nos ha vuelto a activar a todos.
¿Sí?
Un poco. Sí, yo creo que hay muchas ganas. Y como ha comentado también el presidente de la asociación de vecinos de La Planada, tenemos aquí el Parc Nord, que se pueden hacer muchas cosas conjuntas y que de hecho estamos en ellos, a través también del ayuntamiento, de participación.
En aquest sentit, Emilio, que sé que encara ens escoltes, és important també, doncs, a totes aquestes reclamacions que fan, i també, doncs, intentar que la gent jove, no?, es quedi a viure al vostre barri.
Sí. A ver, nosotros estamos encantados de que el barrio pues vaya viendo gente, matrimonios jóvenes, a vivir en el barrio. La prueba está que bastantes casas han vendido de gente mayor y tienen matrimonios jóvenes. Nosotros, para nosotros es un triunfo que venga gente joven aquí. Nos preocupa y nos sigue preocupando es el paro que hay, la necesidad de tener un puesto de trabajo a estas criaturas y nuestros futuros hijos y nietos. Esto nos preocupa mucho a todos, porque a paso que vamos, yo no le veo futuro a la barriada. Digo, está viendo gente, pero el paro nos está sumiendo bastante, bastante, y la desigualdad que hay en el tema salario entre hombres y mujeres, es una serie de cosas que todos los barrios compartimos. No podemos permitir que haya desigualdad. Ya digo que soy pionero de una de las empresas que el salario hombre y mujer, unidad hermética, por cierto, hombre y mujer cobrábamos igual, igual trabajo, igual salario. Esto lo hemos defendido toda la vida en esa empresa, en la cual está, yo he estado 38 años trabajando allá y 30 años en el comité. Pues eso lo hemos batallado siempre y hay una igualdad. Yo digo, hay empresas todavía que no valoran el trabajo de las mujeres, que se creen que las mujeres son inferiores, se están equivocando. Yo, para mí, las mujeres son un ser humano como el hombre y no tiene que haber esa desigualdad que hay en las empresas que la están explotando y cobrando a lo mejor un 25% o un 30% menos que els hombres.
Doncs aquest és un dels reptes, disminuir aquesta bretxa salarial. Rosa, coordinadora dels districtes 2 i 3, en aquest sentit, que ara també doncs, l'Emili reclamava, no? I destacava la situació, no? L'impacte econòmic i la petjada que ha deixat doncs, a la Covid, no? Amb aquest increment de l'atur, també hi ha en aquest sentit doncs, propostes per reactivar, penso, no sé, també doncs, els comerços de la zona nord de la ciutat o fins i tot per doncs, a donar ajudes a les famílies més vulnerables?
Durant aquest període de la pandèmia, des de l'Ajuntament, penso que hi ha un departament que ha treballat intensivament per intentar pal·liar els efectes, ha estat Acció Social, que en la seva línia, però ara molt més intensificat a causa justament del context que estem vivint, s'estan ampliant i s'està intensificant tota aquesta ajuda cap a la població més vulnerable. Per altra banda, també s'ha de destacar que el servei de cicles de vida, sí, en la seva vessant de gent gran, no? L'equip que es dedica a persones grans durant la pandèmia i encara continua, s'està fent un seguiment de totes aquelles persones que viuen soles per intentar pal·liar la soledat de vegades no volguda associada amb l'envelliment, no? I en aquest sentit, durant la pandèmia i posteriorment, s'està tenint molta cura de fer un seguiment de totes aquelles persones que detectem que són grans, que viuen soles, per detectar quines necessitats tenen i quina manera es pot ajudar. També t'haig de dir que a nivell social, és a dir, a nivell de les entitats, es va posar en marxa de forma espontània durant la pandèmia i continua. Vull dir, va ser una cosa que es va iniciar durant la pandèmia, però totes aquestes eines continuen vigents. I faré aquesta frase que s'ha dit tantes vegades de que han venido para quedarse, no?
Sí, això és veritat, que es van mobilitzar totes les entitats, me'n recordo, per crear mascaretes, sí.
Exacte, el seguiment a persones grans al barri, ells tenien proximitat, coneixien el veïnat, sabien de les persones grans, moltes vegades sabien de les persones grans que vivien soles i feien ells mateixos un seguiment, complementant i recolzant la tasca que es feia des de l'Ajuntament, no? I això, afortunadament, crec que tenim unes entitats, com ha dit l'Emilio, molt solidàries, que s'ha posat en evidència, malauradament, en aquesta situació tan trista, però que jo penso que ha fet aflorar el millor de les nostres entitats, de la nostra societat. I en aquest sentit l'Ajuntament, evidentment, segueix i intensifica aquestes polítiques de recolzament als més vulnerables amb inestimable ajuda de les entitats i de la població.
Evidentment, jo sempre dic que on no arriba l'Ajuntament sempre hi són les entitats, no? El tercer sector que doncs, fan mans i mànigues.
L'important és treballar colze a colze.
Exacte. Penso, no? Fer aquesta xarxa que deia abans la Merche i en aquest sentit afegeixo que fa temps que no parla l'Aurora Piguillem del Centre Cipo perquè realment vosaltres també participeu en activitats per reduir la sensació de soledat de la gent gran, no? Que ara que parlàvem també de l'aïllament.
Sí, nosaltres dintre del que seria el projecte CODIS estem en el grup de treball d'envelliment i bueno, la idea és això, buscar maneres de contribuir doncs, a fer més, més lleugera, no? aquests moments de soledat que poden tenir la gent gran. I igual també doncs, a través de la xarxa de voluntariat, que també és una oportunitat per a persones grans però que encara estan amb ganes de fer coses i actives, doncs, de poder fer vincle amb la nostra entitat.
I Aurora, et volia demanar, noteu o detecteu aquest increment de la sensació de soledat entre la gent gran, també per si hi ha algú que vol participar o es vol animar, què podria fer, no?, per participar doncs, en aquests projectes o per fer de voluntari?
Sí, la veritat és que notar la sensació de soledat no és una cosa que pugui dir jo que noto específicament doncs, a Zipo i en el nostre entorn, sinó que és alguna cosa doncs, que a nivell global existeix. Llavors, bueno, el que poden fer doncs, és, per exemple, doncs, adreçar-se a través de les responsables de Red Solidària i, si no, doncs, a través del punt de voluntariat de Sabadell, que els posaran en contacte amb nosaltres, i si no directament a Zipo, doncs ja sigui a través del telèfon, d'un correu electrònic, de contactar amb nosaltres, i mica en mica doncs anirem tornant a obrir aquests vincles amb el voluntariat per anar normalitzant les coses.
Per acabar, per acomiadar-te, explica'ns en el teu cas, en el vostre cas, no? Des de la vostra entitat que treballeu, doncs això, no? A peu de carrer entre aquests dos barris, explica'ns també com us heu adaptat, no? Quina és la singularitat i com veieu també, no? Com evoluciona aquesta zona?
Bé, doncs ens hem, clar, nosaltres estem en aquest barri des de l'any 71, que són molts els canvis que hem anat visquent. El que, per exemple, ara ens ha donat molta vida a nosaltres és l'arribada del ferrocarril, perquè en un moment doncs, et connecta, no?, amb el centre, i, bueno, superràpid, superpràctic. Sí que és veritat que hem vist doncs, una davallada de comerços pel que fa a la zona on estem nosaltres. Jo recordo doncs, al principi doncs, hi havia una fleca allà al costat, no? la dels Lara, hi havia la pastisseria Merino, hi havia una botiga de roba, doncs, tots aquests comerços han desaparegut i es troba a faltar també, no? Una mica doncs, al sortir de la feina doncs, poder fer comprar el pa o bueno, una mica doncs, de vida així doncs a l'hora que surts, però bueno, esperem, no?, que mica en mica doncs també es pugui tornar a dinamitzar i recuperem també doncs aquestes petites coses.
Doncs Aurora Piguillem, directora de tècnica del Centre Ocupacional Zipo, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia, també per explicar-nos aquest nou servei que impulseu des de la zona nord de la ciutat. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Emilio, ara escoltàvem, no?, per exemple, l'Aurora doncs, fent aquestes reivindicacions que troben a faltar, no?, aquests comerços als carrers, perquè jo sé que ara gairebé tot ho heu d'anar a comprar també doncs, a Can Oriach, no? Suposo que és important això, igual que explicava, la connexió, no?, doncs, que el transport connecti doncs, als veïns i veïnes de la zona, també és important doncs, aquests comerços, aquestes botigues, no?, que donen identitat, que donen servei, proximitat i dinamisme als barris.
Eso hay que mucho, hay que hablar mucho de esos temas. Tema comercio barrios es una pena porque los barrios, las grandes empresas, Alcampo, Frica, todas estas empresas grandes, se están comiendo las pequeñas en tiendas que hay en los barrios. Pero no, esto pasa, no pasa ahora, pasa desde toda la vida. Por ejemplo, hablo de Iván, del barrio en el cual estoy yo, en la Plana del Pintor, pues había muchas tiendas, pequeñas tiendas, había bares bastante también, había algo de comercio bastante. Y se ha ido cayendo todo para abajo. Que la gente se traspasa y se va a Can Oriach a comprar, es lógico. Sin que no haya más comercio, la gente se va al centro, a Can Oriach centro. Y si no, se van al campo. Pero me refiero que esto lo hemos tenido siempre. El pez grande se come al pequeño. Nosotros no sabemos valorar un comercio en el barrio. No, la gente que compramos, en el barrio los pueblos compramos, no valoramos que este comercio vive del barrio. Claro, sin abusar de los precios también, pero que hay que darle vida a los barrios a través de estos comercios también, uh-huh. Que sin ellos no hacemos nada. Esto lo sabemos de siempre. Uh-huh. En cuanto al transporte de los catalanes, para nosotros parecido a ha sido cojonudo tener el transporte ahí por al pie de casa. La prueba está que los barrios han ido cambiando para mejor en el sentido de vivir y comprarse viviendas por aquí en los barrios. Yo no puedo chulear de barrio, pero en la Plana del Pintor es uno de los barrios que tienen menos edificación de pisos, en los cuales tenemos que hablar, porque hay algunos bloques de piso y tenemos que hablar también en su día y en su sitio para el tema de ascensores, para estos bloques de pisos que no tienen ascensores. Que eso es un problema que teníamos que haber discutido ya hace tiempo. Y lo estamos dejando, pero vamos allá por ello. Vamos a hablar con el ayuntamiento, le vamos a proponer a ver qué paso seguimos, porque si hay tres bloques de piso o cuatro, de cuatro o cinco pisos de altura, estas criaturas no pueden estar subiendo cinco pisos, y mayores que no pueden bajarlo ya, están encerradas ahí en el piso. Y miraremos de hacerlo dando los pasos para ayudarle a estas criaturas, porque son seres humanos y son nuestros mayores, y hay que ayudarles. O sea, tenemos pendiente muchas cosas por hacer en el barrio. Reconocemos que los comercios se han ido al garete poquito a poco, porque las personas que lo tenían se han jubilado, porque los hijos no han querido seguir con el comercio, se han dado casos. Pero a mamás tenemos el agravante, ese que he dicho antes, de los grandes almacenes, tiendas grandes, claro, en los cuales pueden competir con el precio, con el nuevo barato, porque ellos compran miles de cantidad y lo pueden bajar el precio a precio que quieran. Eso lo sabemos todos, no hay que estudiar mucho para saber estas cosas.
No descobrim res, i a més abans parlàvem, no?, de l'impacte de la Covid, de moltes famílies que es troben en una situació complicada, i evidentment cadascú coneix la seva economia. Tots sabem, doncs, que en realitat, doncs, sí, tots hauríem d'apostar pel comerç de proximitat, però a vegades no tothom, no? No tothom pot, però sí que hem de despertar aquests consumidors conscients, no?, i apostar per les botigues de la nostra ciutat, no?, que donen, doncs, aquesta identitat. En aquest sentit, també m'agradaria parlar amb la Mercè i amb l'Anna de la vostra entitat, no?, a nivell de voluntariat. També la gent s'implica? Participa la gent jove?
És que nosaltres tenim un espai jove on sí que ja està a tope l'espai jove. Antes havia uns 40 chavales diarios. Ahora, con el tema COVID, hemos tenido que hacer dos grupos y reducirlo en tiempo también. Ajá. O sea, hay un grupo de 4:30 a 6:30 y otro grupo de 6:30 a 8:30. También por el aforo que permite el centro cívico. Implicación sí que hay, pero menos que antiguamente. Voluntarios, muy pocos. Sí que tenemos personal de práctica, que la verdad que lo hacen muy bien y que es de gran ayuda, pero son muy participativos. O sea, las familias participan muchísimo y tal, pero a la hora de hacer actividades, no como voluntarios. Ajá. Voluntarios son puntuales. Si hacemos una actividad puntual y pedimos voluntarios, sí, pero no es como antes. Supongo que también, bueno, cada uno sabe su economía y hay muchísima gente que le gustaría, pero no tiene tiempo para...
Clar, jo crec... En el teu cas, Anna, a veure, explica'ns, perquè tu ets voluntària, des de quan i què és el que t'aporta?
Jo crec que en aquest sentit, o sigui, ara amb la Covid i tot això també és com molt més difícil obrir-te a les persones del barri. Uh-huh. I que puguin accedir també com a l'entitat, no?, pel tema, doncs, d'aforaments, de les limitacions que ens han posat al final, doncs, per fer els grups, per interactuar també amb el barri, amb els joves, amb els infants. I, bueno, en aquest sentit, doncs, sí que esperem una mica recuperar això, tornar a tenir més infants, més joves, a fer més comunitat, no?, i també cooperar amb altres entitats del barri i tot això, una mica en aquest sentit.
Doncs aquesta és l'única manera, també, de transformar, no?, els nostres barris amb la implicació dels joves, no?, que també agafin el relleu, doncs, a la gent gran. Rosa, per acabar, també ens agradaria que ens expliquessis, per si algú ens ha escoltat, què pot fer per participar en el projecte Codis, també, que millora, doncs, això, la convivència en aquesta zona de la ciutat.
Pues, en principi, es pot adreçar. Estem treballant amb ciutadania organitzada, amb les entitats que hi ha al barri, a les associacions de famílies de les escoles, les associacions de veïns, a l'associació esportiva, a través de qualsevol entitat o a títol individual, pues es pot adreçar a qualsevol d'aquestes entitats o al districte, que estem al carrer Arousa número 2, físicament, es poden adreçar a nosaltres i nosaltres l'incorporaríem en aquest projecte d'intervenció comunitària en el barri.
Doncs moltíssimes gràcies, Rosa Carmona, coordinadora del districte 2 i 3, també a la Mercè Luque, directora d'activitats socioeducatives de l'Associació Esportiva Can Deu, a l'Anna Reyes, educadora social de l'entitat, i evidentment també, doncs, al president de l'associació de la Plana del Pintor, l'Emilio, Moltíssimes gràcies. I a vosaltres, doncs, us emplacem, tal com els heu escoltat, doncs, a intentar transformar la realitat del dia a dia dels vostres barris, doncs, això, aprofitant tota la tasca que fan des d'aquestes entitats.